Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Guerra i deserció són fenòmens que van de bracet. Ara bé, tots hem sentit històries d'herois que defensen la pàtria, però dels que, per por o per convenciment, deserten del front, n'hem sentit moltes menys. Soc a mi d'Adrall, un nucli del municipi de Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, on a finals de la Guerra Civil hi va morir un milicià republicà que potser pretenia desertar.
Em dic Antoni Travé Puig, soc nascut d'Adrall, el dia 23 de juny de 1930 i he viscut tota la vida d'Adrall. Aquí vam trobar aquell home mort.
Aquí al voral, és el voral de la carretera, això, eh?
Sí, aquí a la vora, aquí mateix, era. I aquest home havia dormit a casa nostra perquè tothom que venia li donava un sopar i després agafaven i marxaven.
Això quin any era, se'n recorda?
Sí, sí, l'any 1939. Van entrar el dia 5 de febrer de 1939 les forces de Franco i llavors és el dia 4 de la nit, s'estava a la nostra cuina, allà ajupit, un home petit i això. Jo no sé si em van enviar a dormir.
Però vostè era molt jove, no?
Sí, jo tenia 8 anys i 5 o 6 mesos. Sí, sí.
I què deia aquell home? Va parlar amb vostè?
No, jo no estava com camorrat, com que estava ajupit, ajaperut, allí al foc de casa, a llar de foc de casa. Llavors, l'endemà, els nanos vam llevar i ja hi va haver les forces nacionals, les forces de Franco, vaja. I, ui, s'ha mort un home mort allà, i arribo aquí, i jo dic, però si és aquell home que hi havia a casa. I llavors, doncs van agafar el meu pare i el meu pare en pau de descans i el meu padrí, i van agafar i el van enterrar allà entremig d'aquells dos postes que hi ha aquí.
De la llum, eh?
Sí, de la llum. El van enterrar allà. I, bueno, li van agafar la documentació, li van enviar a la família i llavors és el resto de la documentació la van agafar. Com que el meu pare havia fet la guerra de l'Àfrica i va enterrar moltes dotzenes de persones, total, van agafar i el van enterrar, i això me'n recordo. I llavors hi van ficar una botella i amb tot el resto de la documentació.
El seu pare, la seva família, va escriure als familiars, sí. Però van rebre alguna resposta?
No, mai mos han enviat. Sí, això fallava de dir-ho. No, mos ho van contestar mai res, mai. Nosaltres ho vam esperar, jo ho esperava amb il·lusió, aviam què dirien i tot això, i no hi havia res a fer. No.
I durant la Guerra Civil se'n recorda del que va passar aquí a Adrall?
Aquí el van bombardejar 3 vegades. Una vegada van agafar i van tirar una bomba, però com que era ferro, va explotar allà i no va fer mal a la central, que era aquí, la central era aquí, és aquí, a l'altre costat del riu. La segona vegada van bombardejar el pont, no van fer res, que va ser. I després, l'altra vegada, que era el dia 5 de desembre, van bombardejar, va venir 12 paves, trimotors. Les bombes que tiraven semblava que tiraven papers brillants, però quan van arribar aquí no va quedar carretera, tot ple de terra. Ara explicaré abans, al poble d'Adrall hi havia 3 o 4 o 5 pallers, totes plenes de guàrdies de sol i milicianos i soldats. Aquella gent van agafar i van sortir i es van esparmar per sota del poble, mira, tot allò d'allà. I les papes van començar a bombardejar per allà i van donar la volta aquí. Me'n recordo com que fos avui, això, eh? Sembla mentida, eh?
Quina memòria.
Van començar a bombardejar i, esclar, van fer una mortaldat de gent, però tot gent de fora del poble. Només va morir un que estava camuflat, que no havia anat a fer la mili, i va sortir, clar, barbut i malament. El van portar a l'Hospital de la Seu amb una ferida i ja no el van deixar tornar, el degueren matar. El degueren dir, aquest és un pròfug o el que sigui, i ja el van matar. Bueno, llavors es tornen. Jo vaig veure començar a baixar les d'això i al cap d'un moment va explotar tot. I el meu pare i la meva mare, que estaven a dins del poble, doncs van agafar i es van ficar al safreig, en un safreig que teníem a l'hort, tots dos allà, abraçats, pensant-se que moririn, i van quedar colgats de terra. I llavors vam anar a la plaça, vam anar cap a la plaça, i la plaça estava tota plena de camions, tots amb gent morta, amb una sang rara per tot arreu que feia fred. I allà dalt hi havia uns canons antiaeris. I jo hi anava a menjar cada dia amb els soldats, russos i espanyols, allà. I jo portava pa, que ells no en tenien, i a mi em donaven carn russa, envasada.
Estava bona?
Sí, boníssima. Sí, boníssima. Pues passa que avui treuen els antiaeros i endemà venen les paves. Avui dic, si hi havia espionatge. I llavors va ser com van fer la gran xixarrada aquí. Pues aquest va ser, em sembla, el tercer irre bombardeig. Sí,
jo... Que vostè quants anys té ara?
Jo ara, doncs, aquest any em faré 94.
Doncs sento molta enveja perquè s'explica molt bé i se'n recorda de tot, eh?
Sí, no, jo encara em cultivo. Cada dia llegeixo un diari. L'Estanyol em deixa l'Expansió, una setmana per l'altra. I jo llegeixo l'Expansió de cabo a rabo cada dia. L'Expansió em va bé per la memòria. I després caminar, també vaig a caminar.
Senyor Trevé, moltíssimes gràcies, eh? I molta salut.
Gràcies, no. I a disposar.
Soc Josefina Lladós Torrent i soc alcaldessa del municipi de Ribera d'Urgellet.
Què va fer l'Ajuntament una vegada es va descobrir les despulles?
Sí, l'Ajuntament, això també va ser arrel d'una obra que vam fer de renovació de la canonada de la xarxa d'aigua potable. Vam contactar amb el Departament de Cultura a través del Consell Comarcal i va vindre un equip d'arqueòlegs. Ens van fer aturar les obres uns dies i van vindre un equip d'arqueòlegs a mirar a veure què es podia trobar. Es van trobar algunes restes ja molt poques. Se les van emportar per poder veure si es podia extreure ADN, però ja estan en una fase tan deteriorada doncs, que ja no s'ha pogut fer la identificació de les restes. No? I llavors, doncs, seguint amb tot el procediment que marca la Llei de Memòria Democràtica, doncs, van fer la inhumació d'aquestes restes al cementiri d'Adrall i poder-li donar aquest enterrament final digne, com un reconeixement també i una restitució també de la memòria d'aquesta gent doncs, que al seu moment va lluitar per la República i doncs van acabar com van acabar.
El senyor Trevé ens ha explicat l'aventura d'aquest senyor. Amb els historiadors que heu parlat, podria ser un desertor el senyor que es va trobar mort aquí al 39?
L'informe que ens han fet des de Memòria Democràtica, amb tota la contextualització del moment, quan es produeix la mort i tot, doncs, tot fa indicar, perquè clar, no podem identificar la persona i això ho fa tot molt més difícil, però tot porta a indicar també justament pel testimoni oral recollit que podia ser una persona ja doncs, que fins a aquell moment estava a l'exèrcit republicà i que veien ja que la situació no té solució i la guerra està perduda pel seu bàndol, doncs decideix, aquí estem molt a tocar de la frontera amb Andorra i va ser força la gent dels nostres pobles que a l'últim moment, quan se'ls crida per anar al front, intenten marxar.
Alcaldessa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Tornem cap a Barcelona per parlar amb un historiador que de la Guerra Civil en sap un munt.
Hola, bon dia. Soc Joan Villarroia. Des d'aquest moment jubilat, professor del Llucet de Barcelona. I al llarg de la meva vida he treballat aspectes de la guerra aèria i després temes al voltant de violència i repressió, que va ser la meva tesi doctoral ja fa molts anys.
I Joan, la deserció va ser un fenomen habitual a la Guerra Civil Espanyola?
Sí, la deserció és un fenomen usual a les guerres. Sí. A la Guerra Civil Espanyola, perquè tal com va quedar les zones, doncs a vegades hi havia gent que la seva ideologia era contrària al cantó que va quedar. Aleshores, això feia que molta gent, doncs, si podia, desertava. Punt 1. Punt 2. Per qüestions de com va anar la guerra, la República va tenir que fer una mobilització massiva de tots els homes fins a arribar als de 18 anys. Bueno, al final estan els de 17. Esclar, quan fas una mobilització massiva en una guerra civil, tu mobilitzes molta gent que no estan precisament identificats. Aquest fet doncs, fa que encara possibiliti més. I després, la derrota. No? I el Exèrcit Republicà doncs, va anar resistint, però sempre perdent. I, esclar, a part de la guerra civil, a nivell general, quan un exèrcit perd, doncs també la deserció ajuda a la desmoralització, etc. I això fa que en els finals de les guerres dels perdedors les desercions són massives. No?
Clar, per això nosaltres hem anat fins a l'Alt Urgell i hem parlat del cas d'aquest senyor que apareix a començaments de l'any 39.
Sí, pot ser.
Pot passar, no?, que en el Segre, aquella època, la gent...
Sí, a veure, l'ofensiva a Catalunya va començar el 23 de desembre de 1938. A partir de la primera setmana, tant el sector d'Artesa, Pons com el Serós, l'exèrcit franquista va anar avançant. A mesura que va anar avançant, aquesta marxa cada vegada va ser més ràpida perquè l'exèrcit republicà es va desintegrar.
Clar.
I aleshores va començar tot un procés de retirada. Precisament a les zones del Pirineu, com que eren més difícils, van resistir, per exemple...
A primeres hores de la tarde del dia 26 de enero, empieza la ocupación de Barcelona. Los partidarios de Franco se lanzan a la calle a dar la bienvenida y a aclamar con enorme entusiasmo a los soldados que avanzan. Todas las alocuciones terminan con los habituales vítores a España y a Franco, a los que se suma un nuevo grito: ¡Viva Cataluña Española!
A Barcelona el 26 de gener hi ha caigut, Badalona el 27, Mataró també el 27. En canvi, aquelles zones del Pirineu no és fins als darrers dies, perquè es considera militarment acabada el 10 de febrer. Això feia que alguns, en vez de marxar a un futur incert, moltes vegades se sentien vinculats als guanyadors, i molts altres és perquè pensaven sortir-se'n d'aquella fugida per poder-se tornar a casa. Això es va donar no a drall. Per exemple, si vola a la vora hi ha Noves de Segre, doncs tindries que investigar què va passar a Noves de Segre aquesta setmana anterior. Però això va passar molt al llarg i ample de tot el front. Hi havia molts soldats que intentaven, no?, amagar-se, i això era molt perillós, perquè si ho calculaves malament i t'amagaves, però aleshores cada dia hi havia unitats republicanes que retiraven lluitant, i jo sempre dic, diguem, els últims, aquests són els més d'usos. Per tant, aquests, si trobaven algú que els hi semblava que era desertor, que estava amagat, a la cuneta ràpidament, no? I això és el que potser va passar en aquest cas que m'explicaves.
I hi ha diferències entre el tractament que rebien els desertors en l'exèrcit republicà que en l'exèrcit franquista?
No, perquè la deserció és una tipificació, diguem-ne, dels codis de justícia militar en general, i sobretot quan estàs al front. Aleshores, si en moment de front, de combat, i així tu desertes, en qualsevol exèrcit... La pena és la de mort.
Hi havia alguna figura específica dins l'exèrcit franquista o l'exèrcit republicà encarregats d'això, diríem?
A veure, en general, encarregats, allò específic de vigilant, no. En l'exèrcit republicà, per una certa desconfiança amb l'oficialitat, l'exèrcit és el que es va revoltar, es va crear la figura del comissariat. Aleshores, sempre es veu aquesta figura com el que controlava la ideologia, els possibles desertors, els que eren de dretes. Aquesta seria la figura responsable quan es detenia un desertor, algú que... etc. Quan les coses es feien seguint el Tribunal de Justícia, pots agafar la vanguardia d'aquell moment i surten algunes notícies, el tribunal de la 18 exèrcit, etc. La condena de por deserción als soldats, això, la vanguardia, secció de justícia, perquè ho mirem moltes vegades, clar. Igual que apareixen les condemnes per espionatge, quinta columnisme, també n'apareixen per deserció. Per què? Perquè, com que era un fenomen que es produïa, doncs això servia perquè la gent cuidava el que passa.
I t'has trobat, com a historiador, que és més difícil recuperar la memòria històrica dels desertors que dels que van combatre la batalla? És a dir, que alguns familiars o alguns descendents no veuen amb orgull el fet que el seu avi o el seu oncle desertés en el seu moment?
A veure, jo al llarg dels anys, que clar, et parlo de fa 40 i pico d'anys, jo vaig començar a mitjans dels 70, sempre era un tema peliagut, no? Després amb els anys anaven canviant. En aquell moment, estic parlant dels 70, eren persones, podríem dir, vinculades a l'ampli espectre democràtic, no?, que és el que representava la república. Clar, si tu deies que havies desertat, això complicava. La deserció sempre ha deixat, o deixa, una petjada d'estigma. La pròpia paraula, desertar vol dir abandonar, no? La pròpia paraula ja és una mica pejorativa. Llavors ja quan entres en conceptes ideològics, això encara més. I l'afusellat per desertor, això, en fi, tot el que hi ha escrit, les pròpies famílies, era com si tinguessin no parlant-ne mai, era un càstig, perquè no quedava bé, era un estigma, sí. I ha costat molt, la guerra civil espanyola és perquè és una mica, però esclar, les grans guerres mundials, això, molts descendents han lluitat tota la vida per l'honorabilitat dels seus afusellats, sí que hi ha hagut alguns reconeixements de que va ser un excés, governs i governs, i mira que ja fa més de 100 anys ara, no? No ho concedeixen perquè encara la deserció és com un crim a la pàtria, no? Good morning, Vietnam! Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white and blue. El tema dels desertors al Vietnam, els que no hi van anar i que anaven a altres països, no? A Suècia, a Marroc, tothom recorda el Cassius Clay i Muhammad Ali, no em vull equivocar, però no fa pas que tants anys, i ara ja fa més de 50 que l'exèrcit americà va abandonar, em sembla que cap president americà encara ha amnistiat els desertors del Vietnam.
I ja per acabar, Joan, abans de començar l'entrevista parlàvem que deserció ha existit sempre, que hi han existit els exèrcits, sí. No? Ens hauríem de remuntar a l'època antiga o potser sí. Abans, fins i tot,
sí.
No?
Sí, segur que sempre hi va haver, solament per diferents motius. Per exemple, els exèrcits sempre es desplacen, no? Es mouen. Hi ha l'època romana, clar, parlem de Roma i parlem d'aquí, a la Gàlia i tal, i alguns probablement diuen, escolti, què faig jo a Germània, no? Tots els exèrcits, no? Inclús a vegades en moments victoriosos, no? Aquest fenomen s'ha produït i aleshores la reacció sempre ha estat... clar, si tu permets la cohesió, tu imagina que la gent deserta... Hi ha una anècdota i amb això acabo. Quan es va aprovar la Constitució Espanyola,
el 78,
el delicte de la pena de mort, que així va desaparèixer, encara es va mantenir en aquell moment per casos de guerra, no? Per defensar la pàtria, no? I això, és evidentment, el sector més dretà, més ultra, que hi havia molts militars senadors, ho van votar, però es tindria que veure alguns senadors que havien lluitat a l'exèrcit republicà de jovenets que també van estar a favor. Això és una història ben curiosa. La seva consciència era, si un dia hem de defensar la democràcia, la tendència natural és de l'home és dir, escolta, allà on hi ha foc, fot les brases, no? I aquí ve, doncs, aleshores, la duresa sobre aquest fenomen, no? Però pensa això del 78 al principi, igual és que la memòria meva ja em falla.
Segur que no. Joan Miret Roya, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a tu.
D'aquí, a la Facultat d'Història, al Gòtic, me'n vaig cap a l'Eixample. Allà he quedat amb un advocat per saber com tracta la llei als desertors.
Hola, molt bon dia. Soc el Jorge Navarro Quilis, advocat especialitzat en dret militar. He estat 20 anys a l'exèrcit, del qual estic ara retirat. Pues han estat moltíssimes les consultes que m'han fet sobre dret militar, el que m'ha provocat que jo agafés aquesta especialitat com a advocat, tot i que també portem altres temes, com dret penal, etc.
Què diu el Codi Penal Militar espanyol sobre la deserció?
És una figura que té la finalitat de protegir la presencialitat física del militar a la unitat, la seva disponibilitat en el moment en què sigui cridat per raó de la seva... professió. Existeix des de sempre, des del Codi de Justícia Militar, després les successives lleis del Codi Penal Militar també contemplen la figura, com per exemple la llei del Codi Penal Militar de 1985 i actualment el Codi Penal del 2015. Inicialment tenia una penalitat molt, molt greu i ha anat degradant-se fins a l'actualitat. Per exemple, el Codi Penal del 85 estava castigat amb una pena de presó de 2 anys i 4 mesos a 6 anys de presó. Actualment és de 1 a 4 anys de presó. És a dir, el tractament penològic d'aquesta figura s'ha reduït moltíssim, atenent també als nous temps, no? A diferència del que succeeix en temps de guerra, que sí que ja contemplen un agreujament. Abans era la penalitat de 6 a 15 anys, actualment és de 5 a 15 anys.
Això si estiguéssim en guerra, no?
En guerra, sí.
Val. Hi hauria la mateixa pena per algú que no és professional però que el criden perquè la situació és d'emergència que un que és professional?
Sí, exactament el mateix. Sí. Això seria les mobilitzacions, el que estan passant en els països que actualment estan en guerra, i que el primer que faria un estat en situació de guerra, i això ho tenen tots els estats, és cridar els reservistes, voluntari o d'especial disponibilitat aquí a Espanya, conforma un cos de gent que estan encara vinculats a l'exèrcit, estan cobrant una subvenció, els d'especial disponibilitat, per tal de que puguin ser cridats en qualsevol moment, i el primer que faria l'Estat és cridar aquests reservistes d'especial disponibilitat i després els voluntaris. Però si amb aquest cos de gent no fos suficient, faria mobilitzacions. El moment en què un ciutadà és mobilitzable, té els mateixos drets i obligacions que un militar professional a efectes de la guerra, en temps de guerra.
M'imagino que no és el mateix no presentar-te quan se't crida, no? I no arribar a les 9 del matí, sinó que arribar al dia següent, sí. O no anar-hi, no tenir, sí. Tenir voluntat de no tornar-hi.
Sí. De fet, la particularitat de del delicte de deserció és no presentar-se pudiendo hacerlo. Clar, aquí lo que m'estàs preguntant entraríem en la diferenciació entre lo que és el delicte de deserció i lo que és el delicte d'abandonament del destí. Val. També està previst al Codi Penal Militar. Aleshores, la diferència fonamental és que el delicte de deserció implica un ànim de sustreure's permanentment a les obligacions militars, és a dir, me'n vaig per sempre.
Per sempre.
Mentre que l'abandonament de servei implica l'ausència o no incorporació en un plaç que supera els 3 dies. A partir dels 3 dies ja estaria incurriendo en un delicte d'abandonament de destí.
No sé si amb la teva carrera d'advocat has arribat mai a defensar algun desertor.
Algun client he tingut, sí. Recentment he tingut un senyor que va demanar una llicència per assumptes propis, se'n va anar, crec que són 3 mesos, se'n va anar a veure la seva mare que treballava a la Guayana, no sé on, i aquest senyor va trigar 2 anys en tornar a Espanya. Clar, quan va tornar a Espanya ja tenia una ordre judicial de localització i detenció, i quan va entrar per l'aeroport el van detindre, el van posar a disposició del jutjat militar i va estar condemnat, sí, evidentment.
Deixem un moment la legislació de l'estat espanyol, parlem una mica d'altres legislacions i en concret en aquest cas del conflicte entre Rússia i Ucraïna. Hi ha similituds entre les legislacions sobre deserció d'aquests dos països?
Sí, efectivament. En Rússia i Ucraïna, per raó dels seus orígens històrics que conformaven l'antiga Unió Soviètica, sí que és cert que tenen una legislació molt dura tractant-se de deserció. Sobretot en temps de guerra, com està succeint ara. Recentment el senyor Putin el que ha fet és modificar el codi penal rus en el sentit d'endurir notablement les condemnes per deserció. L'ha pujat fins a 15 anys de presó. I va graduant la pena en funció dels dies d'ausència. No? Però fixa't que a Espanya també diu que la situació de conflicte armat o estado de sitio será castigado con pena de 5 a 15 años de presó. Normalment, esto es un comú denominador a totes les legislacions mundials. No?
Per acabar, no, en l'hipotètic cas, que esperem no passi, no, que es declarés l'estat de guerra a l'estat espanyol, si es mobilitzés aquells civils que en el seu cas són objectors de consciència, també es veurien obligats a atendre la crida de l'estat per participar a l'exèrcit o podrien defensar el seu dret?
Jo crec que és un dret que es podria invocar, evidentment, però que seria sistemàticament desestimat per les autoritats de reclutament en el moment, perquè si estem parlant d'un estat de guerra, un estat de guerra no es pot invocar una situació particular de consciència, perquè aquestes objeccions formen part de l'acervo interno de la persona, m'entens? I és molt difícil de provar que veritablement concurriria a aquesta situació d'objecció de consciència. Per tant, jo crec que no serien estimades.
Jorge Navarro, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món.
Ara tornem a Catalunya Ràdio per mirar de parlar amb algú que, malgrat que el seu país està en guerra, no ha volgut allistar-se a l'exèrcit. Trucarem a Israel.
My name is Avital Rubin. I'm 20 years old. I live in Jerusalem. And in end of 2022, I refused to enlist in the Israeli military. I sat 4 months in military prison because of that.
Avital Rubin té 20 anys i viu a Jerusalem i al final del 2022 va rebutjar allistar-se a l'exèrcit israelià. Llavors el van enviar 4 mesos a una presó militar. A Israel sovint li diuen traïdor.
Oh, yeah.
Oh, i tant, un milió de vegades, i m'ho prenc afectuosament. Em sento orgullós de ser un traïdor.
Els motius que el van portar a negar-se a servir a l'exèrcit li venen de família. Va créixer en un entorn liberal, on els drets de les minories, dels LGTBI i de les dones eren molt presents. En un moment de la seva joventut va trencar amb l'estat d'Israel.
Durant força temps encara vaig ser un gran partidari d'Israel, de l'estat d'Israel. però em vaig començar a adonar del sionisme i de la realitat d'aquesta ideologia de discriminació ètnica, prejudici i opressió. I vaig ser molt més conscient de les polítiques discriminatòries i de l'opressió a la Cisjordània ocupada.
Durant els 4 mesos d'empresonament ha comprovat que les forces armades, un símbol de l'estat d'Israel, no li agraden als objectors de consciència.
Realment l'exèrcit intenta amenaçar-te i espantar-te perquè t'allistis a l'exèrcit. Si més no, si no vols fer-ho, et pressiona perquè aconsegueixis una exempció mèdica, perquè l'exèrcit odia molt la gent com jo que objecta per l'atenció que tenim i la visibilitat mediàtica.
També va sentir altres amenaces.
Quan era a la presó, vaig sentir molts presoners que deien que els havien dit aquestes coses com ara: si ets més de 3 mesos a la presó, tindràs una taca permanent en els teus antecedents penals policials, no podràs tenir una feina pública normal, que inclou els taxistes, hauràs de pagar multes i totes aquestes coses.
Eviatar Rubén agraeix molt la feina de Messarbot, una xarxa de suport que l'ha ajudat a superar la por inicial. Les autoritats també li van dir que estaria 2 anys a la presó, la mateixa durada del servei militar obligatori. El temps ha demostrat que res del que va sentir a dir a la presó ha passat i, de fet, la mitjana de les penes per als israelians que rebutgen allistar-se és de 3 mesos de presó. A més, ha comprovat que la societat israeliana no dona importància a l'objecció. Ha treballat en diversos llocs i normalment ningú no li ha preguntat res.
Ara tinc 20 anys i, per tant, hauria de ser al servei militar. I quan em presenten una entrevista de feina, sovint em pregunten si he servit i els dic que no. I aquí acaba tot. Ningú et pregunta per què te n'has deslliurat, per què no ets a l'exèrcit, i si realment vull la feina, puc fins i tot mentir i dir que he aconseguit una exempció per raons mèdiques. I això no comportarà cap mena de sospita, perquè moltíssima gent ho fa.
De fet, recorda que gairebé la meitat dels israelians i israelianes no s'allisten a l'exèrcit.
La població àrab palestina, un 20%, la majoria, òbviament, no serveix a l'exèrcit. Les dones religioses tampoc, els ortodoxos tampoc, i molta gent d'entorns socioeconòmics més baixos tampoc acaben servint per motius econòmics. Per tant, al final, només un 50% de la població va a l'exèrcit, i fins i tot en nivells socioeconòmics més alts, molts d'ells acaben tenint una exempció mèdica.
L'horrible atac de Hamas del 7 d'octubre ha canviat la societat israeliana. Israel està en guerra i ara no se'n parla gaire de l'objecció a Israel.
En puc parlar. La majoria de la gent no li agradarà. Vull dir, és un tabú. De la mateixa manera que ho seria parlar d'un estat palestí, de la mateixa manera que és un tabú criticar l'exèrcit israelià. En puc parlar, però la majoria de la gent no en vol sentir parlar.
I què respons quan algú et pregunta: qui defensarà Israel dels seus enemics si tothom deserta com tu?
Sí, aquesta és, per descomptat, l'objecció més fàcil a fer davant el que jo defenso. L'entenc, és molt lògica si no hi penses gaire. És la primera pregunta que sorgeix. És una cosa que hem sentit moltes vegades com a objectors de consciència. Perquè molta gent diu que pensis el que pensis, mai pots objectar l'exèrcit perquè algú ha de protegir el país. Però aquesta mateixa gent només diu això quan objectem per raons morals i per la lluita dels palestins. Però en el moment que passa alguna cosa que amenaça els seus drets, ells també objecten en massa. I això va passar durant les protestes contra la justícia l'any passat.
Es refereix a les protestes contra la reforma de llei que limitava el poder del Tribunal Suprem d'Israel, que van sacsejar el país el 2023.
Mentre passava allò, molta gent deia que rebutjava servir a l'exèrcit, rebutjava ser oficials reservistes i soldats. En el moment que alguna cosa afecta els seus drets, alguna cosa que els importa, de sobte ser objector esdevé una cosa que està bé i que pots fer per raons polítiques. És hipòcrita.
Però des de l'atac de Hamas, Eviatar Rubén no discuteix gaire de política en públic, però té clar que troba inútil aquesta guerra.
Penso que inicialment, immediatament després de l'atac d'octubre, hi va haver un gran gir cap a la dreta. Però cada vegada, a mesura que passa el temps, més gent veu la inutilitat d'aquesta guerra. Aquesta és la solució que Israel sempre fa. És una solució, la militar, que mai es discuteix si funciona.
Després de molts anys d'incursions i de guerres a Gaza i Cisjordània, Rubén creu que Israel no és segur. De fet, per ell, l'exèrcit no defensa els ciutadans d'Israel, al contrari. El considera responsable de no portar la seguretat a Israel i també de l'opressió als palestins.
Milions de persones han servit a l'exèrcit i no hem aconseguit apropar-nos a tenir un futur segur. 20 anys de bombardejos massius i morts, desenes de milers de persones mortes a Gaza en els últims 20 anys, i tot això ens va portar el 7 d'octubre amb un miler o més de civils israelians morts. Aquesta no és la manera. Això mai ens portarà a la seguretat. És un cliché, però sabeu aquella famosa cita atribuïda a Einstein que la definició de la bogeria és fer una cosa una vegada i una altra i esperar que hi hagi resultats diferents. I això és el que estem fent. Per tant, no crec que servir a l'exèrcit ens hagi portat seguretat.
Acabem amb aquesta cançó enregistrada per un objector israelià. Gràcies per seguir-nos.
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santissó i producció de Ricard Garcia. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.